placer.
Que vaya muy bien.
Radio Astel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Els Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer, l'entrenador del juvenil del Girona Futbol Club Quico Parcerisses i Anna Closa, cap d'esports de Ràdio Estel.
Gairebé dos minuts que passen de les 10 del matí. Anna Closa, bon dia de nou.
Bon dia, què tal?
Quico Parcerisses, bon dia.
Bon dia.
David Balaguer, bon dia.
Bon dia, què tal?
Gemma Mallorca, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què tal, com estem?
Molt bé.
Hi estem, contents.
Us agrada això del canvi d'horari, de venir ara al matí o no?
Sí, a mi va més bé.
A mi no gaire.
No?
Ara, és broma.
Escolteu-me, molts temes sobre la taula. La Anna Closa ens informava al punt de les 8 i, dos quarts de 9 del matí. Molts temes sobre la taula. Rubiales és un nom que segueix sonant i que crec que va per llarg, no, Anna?
Sí, perquè tenia moltes ganes d'aquest dia d'explicar, bueno, de parlar amb vosaltres sobre la notícia que arribava 21 dies tard, que és aquesta.
About my resignation. Yes, I'm going to do. Yes, because I cannot continue my work.
Rubiales dimiteix. Què, Gemma?
Ah, jo estic contentíssima, ja era hora. Si és el que dius, arriba 21 dies tard aquesta notícia. No sé què li ha portat a fer-ho ara. Suposo que ja ha vist que era inviable seguir el càrrec. També és de la manera, no, que ho anuncia. Primer amb la carta aquesta via Twitter, que és tot plegat, no sé, una persona que no utilitza gairebé mai Twitter, ara de cop fa aquest anunci via aquesta xarxa i després aprofita una entrevista amb un senyor que jo crec que ja ho diu tot, l'entrevistador que escull per fer, no, per donar la notícia de que dimiteix. És un gran reflex de com és ell com a persona, sincerament, però bueno. Sí. Ja està bé que dimiteixi.
Expliquem una mica qui és aquest periodista. Sí. És un periodista britànic, és polèmic, es diu Piers Morgan i, per exemple, fa temps va fer una piulada a Twitter el Dia de la Dona, on va fer una pregunta que és ja s'ha acabat el Dia de la Dona? És que tinc gana. Amb tot això, més o menys, ja podem intuir com és aquest personatge. I no sé si té res a veure, o creieu que tingui res a veure, que Rubiales, precisament, doncs, li hagi concedit una entrevista amb ell.
Clar, què en penseu d'això?
Bueno, suposo que és per sentir-se menys atacat, no? Algú que té aquestes idees, suposo que era una estratègia totalment, la manera de fer-ho, i a sobre no fer-ho amb periodistes d'aquí, que l'han apretat, i... Bueno, una miqueta surrealista, sí, era... tot plegat.
Marxar, no? Marxar lluny, sí. On, bé, lluny, tampoc tan lluny, però vull dir, no fer-ho aquí.
Fora de casa, no?
Exacte, fora de casa, saps tot el soroll que has creat, tot el soroll que has provocat, la gent majoritàriament, sempre hi ha algú que no, però majoritàriament estaven molt en contra de Rubiales, de tot el que ha passat, de tot el que ha fet. Deia la Gemma, són 21 dies, que són molts dies, i és que a més és que durant aquests 21 dies han passat moltes coses que fan que multipliquin la sensació dels dies. 21 dies, però per mi s'ha fet etern, això. Per mi és com si n'haguessin passat 70. Llavors, clar, era una cosa que havia de passar i que finalment la lògica... En aquest cas sí que la lògica s'ha imposat, s'ha acabat imposant. Tu fixa't que clar, ja n'heu parlat, suposo, i més que se'n parlarà, no està relacionat amb el tema dels esports, Però ahir, per exemple, vam veure unes imatges que són terrorífiques d'una reportera fent, fent una connexió en directe i llavors apareix un tio per allà i li toca el cul. Vull dir, són aquest tipus de coses. Ara, si estem vivint aquest moment, amb aquestes dimissions, amb aquesta detenció, suposo que hi haurà gent que veurà que aquestes coses no es poden anar fent alegrement i lliurement i que no passa res, no? Suposo que hi haurà gent que potser estaria temptada de fer una cosa així, que veurà que això no s'ha de fer.
I a l'altra cara de la moneda, creieu que el cas Rubiales també ha potenciat a que dones, homes, qui sigui, clar, que s'hagin sentit així, ho diguin en veu alta? Ha ajudat això també una miqueta?
Jo crec que és el punt on la societat comença a condemnar les coses que s'han de condemnar. És a dir, ha anat molt bé la pressió social perquè això passi. Si ningú diu res després del pató de Rubiales, no passa absolutament res. És impossible que algú prengui cap decisió. Ha sigut tota la pressió social, la pressió mediàtica, que han aconseguit que al final aquest senyor acabi marxant, acabi dimitint. Crec que és una bona notícia, molt bona notícia, que al final una pressió social que tota la gent se n'adoni que aquests actes no s'han de permetre, ni aquests, ni el del senyor d'ahir, no?, que surten les imatges tocant-li el cul a una reportera, que mare meva, sóc jo fent el directe, i acaba fatal. Jo, o sigui, és que no l'igual està treballant.
No, a veure, no és un tema de tertúlia...
Ho vaig pensar, això.
I et carregues el micro, eh?
No és un tema de tertúlia esportiva, però ja que l'hem obert, parlem-ne.
Sí,
tampoc passa res. El més fort és que la reportera, en aquest cas, guarda molt la compostura. És a dir, sorprenentment, ella...
I demana perdó.
Exacte, vull dir, ja... Ja ho tractarem en aquest programa, però aquest és un altre tema, eh?
Sí, suposo perquè en aquests moments, com que estàs fent un directe, en aquell moment no saps exactament com reaccionar. Jo ho veig així. El que passa és que sí que és el que diu la Gemma. Jo, coneixent-la, sé que la Gemma, per exemple, hauria reaccionat d'una altra manera. Però també conec altres persones que haurien reaccionat d'una altra manera. Llavors, sí, al final, és això. Depèn molt de la persona i del moment, també. Perquè en aquell moment estàs fent un directe.
És que sembla surrealista, és com... Sembla de... Jo quan el vaig veure, és que es queda allà tan tranquil, com si li...
No, després, a mi, no sé, el que molt és com li toca el cap, no? Quan s'acomiada, li fa com, vinga, va, ja està.
Sí, sí, sí.
Em deixa...
Escolta'm, Anna Closa, que ens parlaves d'aquesta entrevista al periodista britànic, però que se'n van dir més coses, eh? Hi ha més titulars d'aquesta entrevista.
Sí, de fet, jo volia dir que el fet que ell hagi anat a fer l'entrevista en aquest periodista britànic i expressar-se en anglès... A veure, veiem que tampoc és allò que sigui molt fluid, però un tema tan delicat costa, no? Sí, vull dir, expressar-se en una situació com aquesta, en anglès, i vale que el tema doncs, ha arribat a tot arreu, no? Perquè això va passar al Mundial Femení, però jo crec que haurà de donar explicacions a aquest senyor en algun moment.
En algun moment sí.
Divendres haurà de declarar.
Però, sincerament, o sigui, jo com a espectador i com a persona integrant d'aquesta societat, no? Una persona d'aquest món, sincerament, prefereixo que hagi fet això que no, per exemple, que hagi anat a l'Hormiguero.
També és veritat.
Per exemple.
Haguéssim tingut problemes, no?
Però jo, és una imatge que estava visualitzant des de feia dies, la possibilitat que Rubiales anés a l'Hormiguero.
Bueno, ha fet una cosa semblant anant amb un periodista, no?, que també té aquests problemes amb el feminisme.
Sí, però millor.
Però jo crec que inclús a l'Hormiguero l'haguessin apretat més, evidentment. Pablo Motos sabem sí, no, com és, però està obligat, sí, està obligat en aquest cas a apretar-lo molt.
Però l'Hormiguero també ho veuen nens petits i al final ell està enrocat en que el petó aquest...
és consentit.
Exacte, és consentit, que li hagués fet també a una de les seves filles, sí, i a més que també li hagués donat amb algun jugador de la selecció espanyola masculina. Mm-hmm. Llavors, ell segueix enrocat en això i en que l'únic que va fer malament va ser tocar-se des del palco doncs, les parts genitals. Per tant, tampoc és una imatge
jo, també,
que pels nens
també
sigui...
Ho vam dir la setmana passada, molt per sobre, però crec que està bé tornar-ho a dir, que al final aquest enrocament del Rubiales i tota aquesta actitud tan beligerant del Rubiales ha afavorit que el cas no s'oblidi en dos dies. O sigui que, mira que et dic que millor aquesta actitud que no una altra, que és allò que si hagués demanat perdó, que hagués estat un perdó de mentida, que molta gent demana perdó sense voler-lo... O sigui, molta gent demana perdó i no és sincer quan demana perdó, ho fa per sortir de... No? Per escapolir-se del problema. Molta gent ho fa, això. Si el Rubiales demana... De què rius?
Jo de res, t'estic escoltant.
Si el Rubiales demana perdó els dos dies de produir-se aquest succés...
La meitat de gent s'oblida.
Totalment.
Correcte.
Sí.
Mira, vull parlar d'un altre cas. Mm-hmm. Aquest cap de setmana, el jugador del Saragossa, Víctor Mollejo, va celebrar un gol contra el Cartagena, tocant-se també els genitals, i el propi jugador després es va disculpar dient que s'havia equivocat.
Ahora en frío, evidentemente, me arrepiento mucho y ojalá pues haberlo cambiado, pero quiero decir que no era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Ya os digo, no es excusa, pero no era nada que... nada significativo, así que pedir disculpas a todas las personas que se han sentido ofendidas y desde aquí decir que lo siento y ya está.
Decir que lo siento y ya está, diu el jugador.
A veure, però realment veus, ja es veuen la, no, la manera de demanar perdó, que és el moment després, que estava en calent en aquell moment, s'ha manat l'olla, bàsicament, és el que diu. Que ja es veu que són unes disculpes una mica més sinceres, que tampoc té res a veure, al final. Tu jugant un partit de futbol... que ja sabem com són el 95% dels futbolistes, que, bueno, no passa res, i ho celebren així i tal, no té res a veure en que siguis el president d'una federació, estiguis al costat de la reina i de la filla de la reina, i decideixi celebrar un mundial d'aquesta manera. No estàs a un bar, tio.
És que per mi no té res a veure. Per mi no té res a veure. O sigui, estem parlant d'un jugador que fa una celebració d'un gol en un moment que... ha fet, era l'1-3, sentencies el partit, líder el Saragossa, amb un ple de punts, vens, exacte, un futbolista que se'n parlava molt bé d'ell fa anys i que ha estat com estancat i que fas aquest gol, en aquell moment, instintivament, fas aquesta celebració que s'ha de reconèixer, que és una celebració molt barruera, és barruer. Mm. Però, hosti, tu, no, sincerament, no ho veig comparable. No ho veig comparable. El que passa és que aquesta celebració arriba 20 dies després
del petó
i de l'escena aquella de la llotja. I llavors, clar...
I ara demana perdó. Per tant, podríem dir que el futbol femení està ensenyant al masculí.
Sí.
No? Sí.
Però des de fa temps.
El què?
Que des de fa temps. Però no només en qüestió d'aquesta, sinó com és un ambient en un partit de futbol femení. I com és un ambient en un partit de futbol masculí, és que és totalment diferent. Mm-hmm. En la forma de... totes les jugadores es coneixen entre elles, tenen superbona relació, no? Al final jo sempre m'agafo el partit de l'Atlètic de Madrid, o sigui, les jugadores del Barça acaben de guanyar el partit i el primer que fan és agafar, ara no em sortirà el nom, a Virgínia, que acabava de superar el càncer, mm-hmm, i la mantegen entre totes. I és jo crec que és la imatge del futbol femení.
Però també ho vam dir un dia, i crec que també s'ha de tornar a dir, que atenció amb això, que pot anar transformant-se. Perquè aquestes coses, clar, a mesura que la cosa es va professionalitzant i cada vegada estàs més al focus... Fixa't, l'altre dia va haver un partit de Champions, prèvia de la Champions, el Llevant contra el Twente, i hi ha una acció, no sé si ho heu vist, molt reprovable, que...
és fortíssima.
Que és fortíssima, i clar, això, sincerament, fa dues, tres temporades, això en el futbol femení era impensable que passés. Mm-hmm. Era impensable. Com és que va passar això? O sigui, és una jugadora, per si no heu vist la jugada, hi ha una jugadora que queda estesa al terra, tirant la pilota fora perquè pugui ser atesa, i les altres no tornen la pilota, sinó que serveixen, tothom es queda parat, i hi ha una futbolista que aprofita per agafar la pilota i fer el gol.
És que això,
quan
que
està
això
tothom parat.
Això és un altre debat, lo de la pilota fora.
És un altre debat, però, ja, però estàs d'acord amb mi que això fa dos o tres anys en un partit de futbol femení era impossible que passés?
Mira,
i ara per què ha passat això?
Nosaltres, per exemple, jo com a entrenador, mai tirem la pilota fora.
És que això...
el fair play, el que tu vulguis. Mai tirem la pilota fora. Això sí, sempre s'avisa, abans de començar el partit, el delegat i el capità de l'equip contrari. L'ha de parar l'àrbitre, sí, que per sí, això sí, està. Sí. És que si no passa això.
Passa això.
Aquests mals entesos. Però si tu deixes clar des del principi, i després et diuen de tot, pels camps, que el fair play, que vaya tela...
Però a mi, per exemple, si, jo, si,
no
fos, si fos un davanter, i a mi em faria vergonya fer un gol així.
Home,
veient,
no,
que,
igual.
Veient que tothom... No, veient que...
Sí, però... gol.
És que les centrals fan així, es queden mirant la pilota, com va passant, i de cop fa l'esprint aquesta jugadora que no té cap mena de sentit.
Això, el problema és que no estava pactat d'abans.
Sí, sí.
I si ho estava, algú no va informar, que també passa.
No, i al final les eliminen. Això és l'altre tema. Les eliminen a culpa d'aquest gol.
Aquest tema ja... És que hauria d'haver-hi una norma de que ja clara.
Sí, sí.
Que para l'àrbitre el joc. Perquè és que si no sempre estem amb el mateix, mm-hmm, amb aquestes tonteries, que si me l'has devuelto, que si no... Que si... No.
Sí, sí. I un dia hem de parlar de les celebracions dels gols, ara que parlàvem de lo de... Perquè...
Bueno, lo del Mollejo, Clar, si passa perquè... fa un any no passa res.
No, exacte.
Passa que el moment...
És el moment.
Jo no, no li dono cap importància perquè no li ha fet a ningú el gest. És com una manera de... Podem discutir les maneres de reivindicar-se. O clar, pot fer una altra, pot tocar-se el pit, no? Aquí estoy yo.
Perdona que et talli, Quico, però clar, tu justament ets exfutbolista. Per tant, tu has viscut, no, aquestes celebracions de gols?
Bueno, aquesta,
aquest exemple, concretament, però tu,
gaire,
tu coneixes però... l'ambient d'un camp i saps i has vist com es celebren els gols.
Bueno, hi ha de tot, sempre, sí, no? De tots els camps. I... Clar, mai se li ha donat la importància que se li ha donat ara. Però has vist de tots colors.
Sí, sí. Sí.
És que per mi és una cosa que no... El que no em sembla normal és que una persona ho faci en un palco sent president de la Federació Espanyola. Això no em sembla normal. I menys amb la infanta i la... És igual, encara que hi hagués hagut la presidenta d'Anglaterra i la reina, pau descansi, o el rei...
O inclús no hi hagués hagut ningú. És a dir, hagués estat ell representant la selecció espanyola i fa aquesta celebració.
El
jo crec que és més això.
Pues, es va equivocar, perquè tampoc són maneres, i ara els temps que estem, pues, crec que hauríem de tenir una miqueta més de consciència d'aquestes coses que es poden fer, perquè et pots tocar el pit o fer així, assenyalant el nom, i és el mateix, està reivindicant-te. Però tampoc hem de matar el xaval, sí, que a més a més per... l'honra que sortís el...
Al moment. Moment...
A veure, li havien dit... Sala,
que si no se te lia.
No, però el tio aquest se'l veu molt sincer en
sí,
aquell
no,
moment. Se'l veu
el
molt...
tio anava amb la cara desencaixada sí, i que... jo crec que al moment ja es devia donar compte de la que havia liat.
Sí, sí.
Però tampoc li hem donat importància al nano, no és comparable. No és comparable. Sí. El que em sembla increïble és que el Rubiales hagi d'anar a Anglaterra a donar una entrevista... sobre i aprofita per treure... Suposo que deu haver tret quatre calés.
Segurament.
I s'ha aprofitat de la situació. Llavors, primer que em sembla de covard fer-ho 21 dies després, perquè l'honra, perquè ho ha fet, 21 dies han sigut? O...
21, sí, sí.
Sí. Però anar-te a Anglaterra, com amagar-te, no? Com anar-te del país per dimitir. I a sobre fas per Twitter, també, amb una...
Sí, una cosa
un
més rara.
Un drive, que això no li han ensenyat.
Això és un tema,
d'altra. Bueno, ha sigut tot... Per acabar, pues, bueno, no s'ha acabat, però fins a la seva dimissió ha sigut surrealista el tema. I el pobre Mollejo pues, ha rebut per culpa de tot el tema aquest, és així.
Si voleu, continuem parlant de la selecció femenina de futbol, que divendres donaran bueno, la nova seleccionadora. Mm-hmm. Montse Tomé donarà la primera llista de jugadores convocades. Veurem a qui acaba convocant. Però recordeu que Jennifer Hermoso, bueno, la FIFA... va prohibir a la federació tenir contacte amb Jennifer Hermoso. Per tant, la federació no podria convocar-la pels propers partits de la Nations League. És just? O sigui, la FIFA hauria de deixar que, per exemple, convoquessin a Jennifer Hermoso?
Que és com un ordre d'allunyament, no?
Sí, van donar 90 dies que suspenien a Rubiales i, per tant, prohibien a la federació tenir contacte amb la jugadora i amb el seu entorn. Per tant, Jennifer Hermoso no podria... entrar en aquesta llista de convocatòria. Si creieu que la FIFA doncs, hauria de deixar que Jennifer Hermoso entrés.
És que sincerament ho veig ridícul.
És pitjor.
És un càstig a la víctima, un altre cop més.
Sí.
És càstig a la víctima.
I després perquè... Us heu barallat els dos castigats, no?
És perquè Jennifer Hermoso no denunciava, perquè li va costar tant, perquè no sé què. O sigui, sembla més malparada la víctima que l'altra persona, gairebé.
Aquí el tema aquest és que, a més, ara aquest tema, el Rubiales ja ha dimitit, no hi és.
Exacte.
Clar. Potser canvia.
O sigui, si fos, em semblaria ridícula igual aquesta norma i aquesta llei, però, mira, encara dius... Mira,
és que si hi fos, encara més motiu, aquí, hi hauria d'anar.
Però si no hi és que no té cap mena de sentit, aquesta norma.
I sobre el que han de fer les jugadores que van dir doncs, que no volien ser seleccionables fins que no hi hagués un canvi a la directiva, doncs creieu que ara haurien de...
Jo crec que ara s'obre un nou... No, ara això canvia.
S'obre una nova etapa, no?
Això, no sé si...
Un nou paradigma, una nova etapa.
No sé si ho veuen com un canvi o... No ho sé. Això...
Les jugadores del Madrid jo crec que sí.
No s'han pronunciat.
Olga Carmona va sortir a l'Hormiguero i ja va dir que sí, que seria que és un canvi, no sé què.
Que haurien de parlar entre elles.
Sembla... Jo crec que hi ha algunes que, de moment, no sé si tornaran. Entre elles, Alexia, Aitana, jo crec que també va anar-hi una mica aquest Mundial perquè volia guanyar la pilota d'or i jo crec que va ser el que la va fer tirar endavant i dir, va, hi vaig. No sé, veurem.
Jo crec que, bueno, el que he dit sempre de les jugadores apartades, volíeu un canvi i per això no hi anàveu, el canvi el teniu aquí, doncs ara s'hi ha d'anar, és la selecció. O sigui... hi ha hagut el que demanàveu, no? No sé, és que hi han d'anar-hi. No hi ha més...
El problema,
si et convoquen, hi has d'anar-hi.
Ha estat tan recent tot el tema... O sigui, al final és això. Ja, va passar i encara ha quedat obert tot el tema de Rubiales. És a dir, no està aquest tio, diguem, a presó o totalment deshabilitat. Al final acaba de renunciar ell al càrrec. Però que és un tema que, com s'ha allargat tant i és encara recent... Potser hi ha moltes jugadores que diuen fins que això no estigui tancat al 100%, fins que aquest tio, saps?
També et dic el tenir convocatòria un altre cop de seleccions 21 dies després d'acabar el Mundial, no ho entendré mai, això. Perquè la cosa ve... No, per bé o per malament, però la cosa ve calenteta per totes les seleccions. El que ha fracassat, el que no s'ha classificat, el que ha perdut la final... S'hauria de deixar passar una miqueta més de temps perquè la gent es reorganitzi, perquè sempre hi ha molts canvis, no? Seleccionadors... Clar, jugadores que no han iniciat bé la temporada... Jo això no ho entendré mai, com no s'hauria de deixar passar molt més temps. I això també passa amb el futbol masculí, també, que 20 dies després de començar la temporada ja estem un altre cop amb les seleccions.
El que està clar també és que hi ha una feina, de vegades, aquestes feines com de formiga, no? De molta paciència, perquè... Clar, des que va passar això, que hi va haver unes jugadores que van dir que no anirien a la selecció amb Bilda, d'això fa molt de temps. Mm-hmm. Molt de temps. I quan s'ha solucionat?
No?
Aproximadament un any.
Sí.
I les coses han acabat caient les estructures un any després. Un any després, 365 dies després.
Si ningú dubta del que reivindicaven, estic seguríssim que tenien molta raó. I el que no sabem, que se sabrà d'aquí 10 anys, sortirà un llibre que escriurà algú i se sabrà, no? O un documental de Netflix, que ara és el que està de moda.
Ara també, però com a societat ens hem de fer mirar una cosa, també, que és el tema de... Ara, jo aquests dies he escoltat moltes entrevistes a diferents persones, personalitats, gent que coneix a Rubiales i que t'explica, en antena han explicat, de diferents programes que he escoltat, cada cosa... que penses, hosti, tot això per què no ho explicaven abans? I això és el que...
Perquè
això és el
està que... caient i ara és quan ho treuen tot.
Però sí, és el que ara ja no hi ha por que hi hagi represàlies de la federació.
Però això és una cosa que hauríem...
I abans estava l'AFE, que l'AFE és un sindicat molt important.
Però hauríem de ser... I no només parlo per aquest sector, parlo per tots els sectors, parlo per mi fins i tot. O sigui, no és una cosa que estigui dirigint aquesta frase a determinades persones. No, parlo de tots com a societat. O sigui, quan algú fa una cosa i se'l col·loca sota el focus, automàticament comença a sortir gent que sí, perquè aquesta persona...
Sí, sí,
I si tu sabies això abans, per què no ho dius?
En aquest focus és com si caigués fang, eh?
Jo crec que bàsicament és la por, eh? És la por a les represàlies.
Ser.
És a dir,
podria
és com
ser.
Si sapiguessis algú de Florentino i siguessis tu un mitjà esportiu a Madrid.
Sí.
La Florentino?
Pues ho explico,
bueno,
ho
faria...
a casa i ja està, sense amics.
Perquè tens por a les represàlies i Rubiales sabem tot el nivell que tenia en tots els sentits. És a dir, controlava tot. Controlava tot. És un tio que està investigat i que gairebé no se sabia. Mm-hmm. Que està investigat per mil coses i no se sabia fins que ha sortit a la llum tot el de Jennifer Hermoso, que ara la gent de cop se n'adona que aquest tio està investigat per coses molt fortes. I que fa declaracions molt rares.
Aquest, ja va tenir problemes amb temes... Quan era futbolista, ja va tenir problemes. Em sembla que estava involucrat quan jugava al Llevant, amb temes de...
Ah, sí, sí. De manipular partits.
Manipular partits. Sí, sí. Em sembla que estava involucrat, ell. O el van anar a buscar i el van interrogar. No sé si al final el van processar o no, però ja ho va tenir. Però, clar, ell ha portat el sindicat AFE, que al final, per als que eren futbolistes i estàvem afiliats a l'AFE... eren persones que t'ajudaven moltíssim, no? Quan hi havia mesos que no cobraves amb els clubs... T'ajudava moltíssim el sindicat a fer. O sigui, la gestió que va fer amb aquest sindicat va ser, a nivell econòmic, va ser superbona.
És una...
I, bueno... clar, tenia molt de poder. Bueno, ara ja no en té gens, però és una persona que s'ha relacionat molt bé i s'ha col·locat al màxim nivell de nivell de poder en el futbol. Però, clar... Ara, el que tu dius, ara li sortirà tot.
Està sortint tot. Molta
és que
merda, per l'enclar.
Quan tens un càrrec així, mira, a tots els hi passa.
Sí.
El Bartomeu, quan va deixar de ser president,
la gent
va caure tot.
La gent després s'atreveix a parlar, i és això, de la por a represàlies, i és una pena, en realitat.
De l'únic que no s'atreviran mai és del Florentino, fins que no...
Fins que algú...
Mai diguis mai.
Fins que algú digui alguna, però és això que, clar, pel tema de la por a les represàlies... la veritat sempre es manté oculta. Mm. Fins que no passa una cosa que fa que... O sigui, hi ha molta gent...
Bueno, que
hi ha molta gent poderosa que viu aparentment tranquil·la, però que per dins deuen estar acollonits.
Bueno, deuen dormir surt... un ull obert.
Sí, clar, sí. Perquè a la mínima... l'esllavissada, no? La gran esllavissada, no?
I no avisa, ve de tot de cop.
Sí, sí, ve tot de cop.
Bueno, és el que parlàvem del, de lo que va passar l'any passat amb el cas de, dels arbitratges, del, del Negreira, que ho va destapar un periodista i li van caure pals per tot arreu el que ho destapava. No, si està fent la seva feina, està traient la veritat. Pues és el mateix que parlàvem.
Llavors encontrar el Barça perquè no sé què, veus? No,
sí. Sí, sí. Ah, per cert, una anècdota molt bona que vaig llegir l'altre dia. Es veu que hi ha un cromo d'una col·lecció de cromos de no sé quin any, del Rubiales, quan portava cabell.
David, no escoltes Radio Estel, eh? Ho van fer a la cara bé, això, eh?
L'Anna i jo ens hem mirat en sona, no, aquesta notícia.
El va explicar precisament la Núria.
Qui ho va explicar? Núria! Sí, sí.
Sabeu que jo el vaig buscar, perquè clar, jo feia col·lecció de cromos. Ai, jo vaig intentar buscar, aviam si el trobava. Home, el que valia, qualsevol no se'l ven.
Ho vull buscar, jo, això.
És de quan ell jugava al Levante,
sí,
vam
però,
dir.
Sí, però de quin any és el
cromo? Els haig de tenir, de, segur.
No sé l'any, però fa bastant. De fet, es veu, eh? Vull dir, és que té cabell. Té una,
hosti, que mama,
una
busca,
cavallera bastant important.
Busca el mama, que segur que el tenim per algun lloc.
Estic convençut que aquest cromo el tinc.
Sí, tant i
estic
tant.
Convençut, us el portaré la setmana, sí, que ve.
Va, la setmana que ve volem
l'he de trobar,
el cromo,
l'he de trobar,
sisplau.
Clar. Jo el buscaré
i
també.
I el penjarem a xarxes socials.
Escolta, i després ens el vendrem.
Sí, per 1.000 euros, eh?
I anirem, no,
sí,
a fer un,
sí,
dinar.
David, el venem i anem a mitges, cap problema.
Anem a fer un dinar.
Escolteu-me, de seguida anirem a publicitat, però abans algun tema més, Anna?
Sí, Rubiales dona per molt, eh? Però m'agradaria també parlar sobre la Lliga Femenina, que ara mateix doncs, estaven en vaga, ja no van poder jugar el primer partit de la jornada, i ara sembla que tampoc es jugaria la segona jornada d'aquest cap de setmana, perquè continua encallada, doncs, aquesta reunió entre sindicats i patronal.
Gemma.
Tornem a lo de sempre. És a dir, Espanya acaba de guanyar un Mundial, tothom es pensa que el futbol femení aquí és la canya, que tot funciona genial, i te n'adones que la Lliga Femenina d'aquí a Espanya, que és una de les més importants segurament arreu del món, amb una de les lligues amb més nivell, doncs arrossega problemes. També jo crec que és un tema, i ho parlava, de la diferència de clubs. Al final, el Barça, el Madrid, bueno, tots els clubs que tenen un masculí potent, no? Sempre tindran econòmicament molts més diners, podran destinar tot
Barça,
molts més recursos.
El Barça pocs, eh?
Bueno.
Barça pocs.
No, però al final tots els clubs que estan recolzats per un masculí potent poden destinar més recursos a les futbolistes, però després hi ha un llevant les planes, que crec que el masculí juga, no sé si a primera catalana o a segona catalana, sí. Doncs quin és el salari mínim que poden pagar les jugadores? És, evidentment, que si tu estàs jugant a la lliga professional has de tenir uns mínims, i s'ha de demanar uns mínims, igual que jugar a futbol de gespa natural, que, per exemple, tornem amb el llevant, estan jugant a gespa artificial a un camp que he jugat fins i tot jo. M'entens? Alexia Putellas està jugant a un camp que he trepitjat jo. És un,
sí, sí,
és un tema a parlar.
Sí, sí.
Llavors...
I que és un camp que... Jo hi he anat a aquell camp, és un camp que quanta gent hi pot entrar allà dins?
Poquíssima gent.
Clar.
La meva opinió és que en la Lliga F sembla, des de fora, que tot s'hagi fet de pressa i corrents. Vinga, va, juntem 20 equips...
Però perquè s'ho han trobat, també.
Vull dir, és una forma d'explicar-ho,
sí, sí.
No? Com,
no,
la sensació que tens és que s'ha fet tot de pressa i corrents. Clar, al final... No hi ha un fair play financer, no hi ha un salari mínim interprofessional, no hi ha unes condicions del terreny de joc, com per exemple pot haver-hi a la primera ref, que hi ha una de problemes increïbles en els clubs, han de tenir un camp de 4.000 espectadors, gespa natural, els llums LED de no sé què, de la NASA... al final sembla que, ostres, s'ha de normalitzar tot una mica. I el tema dels salaris que estan lluitant, al final és molt fàcil. S'ha d'agafar i dir, a veure, quan ens entra? De public... perquè al final el que es paga és el que es genera.
Exacte.
Això és així. Llavors, quan ens entra de teles, de patrocinadors, de la Lliga és la patrocina Fi Network, si no m'equivoco, quan ens entra aquest patrocinador, ara suposo com el Mundial s'augmentarà, doncs anem a veure on podem arribar. El que està clar és que les jugadores tampoc es poden enrocar a dir no, de 30.000 no baixem. És que potser només els hi poden donar 26.000. Però perquè al final són empreses, la Lliga F és una empresa, igual que és la Liga, Hypermotion o no sé com es diu ara, és un tema molt complicat.
Al final s'enrocaven una mica el tema de la Lliga F, el que va fer després de, no, que va treure el comunicat després de la reunió que va durar 10 hores, etc, abans de la primera jornada, deien, arribarem fins al límit en què els altres clubs comencin potser, no, És a dir, en el moment que els clubs que estan en aquesta lliga no poden pagar aquests salaris a les jugadores, etc., nosaltres no podem cedir més. És a dir, estem cedint fins al màxim. Llavors, clar, si les jugadores, en aquell cas, crec que es van enrocar amb el tema de 23.000 euros de salari mínim. Que és normal, al final el que volen les jugadores de futbol professional és volem dependre només dependre del futbol. O sigui, no volem dependre de res més, o sigui, volem treballar, que és el que estan fent, que aquí treballar com a futbolistes, punt i final.
Una de les solucions és, llevant les planes, vostè no pot assumir un pressupost de, m'ho invento, 300.000 euros anuals per sous de futbolistes? No pot competir.
I així.
És que m'ho guanya per mèrits propis.
Sí. Ja.
Però és que no pot competir, vostè no pot estar en el món professional.
No passa
res, haurà d'estar a la segona divisió o a la primera ref o...
És que és el tema. És que al final, us en recordeu allò de la famosa Superliga? Tindria més sentit amb el futbol femení, la Superliga.
Només en queda una, ara.
Mira què et dic. Perquè...
Mira, és campió, perquè... la Superliga és campió, només n'hi ha un.
No, perquè la Super... Perquè encara hi ha... És això, és que és el... On hi ha la clau d'aquest problema és en la gran desigualtat que hi ha entre els clubs de la Lliga Femenina. Ah. És que és evident. És que ho ha comentat la Gemma. Alexia Putellas, pilota d'or, juga al camp del Llevant Les Planes.
Sí, em sembla que guanya, guanya 150.000 euros.
Que seria...
Sí, entre patrocinis i tot, mare meva.
Aquí valdria?
No, més tampoc se'n deu anar, no ho sé.
Bueno,
desconec.
Jo crec que déu-n'hi-do.
Sí?
Alexia, justament, crec que és de les millors... Bueno, no ho sé, eh?
Vale, però i quan guanya el Messi, que és el millor jugador masculí?
No, clar, bueno.
És que no hi ha color.
No té res a veure.
És una llàstima.
Aquí valdria un equip que pogués ser Llevant Les Planes en masculí a primera divisió, quin seria? És que hem d'anar a les catacumbes,
sí,
a buscar-lo.
Sí, al Sants.
Per exemple?
Estem al barri de Sants i mira.
Per exemple? No, potser el Sants... Sí?
Bueno, més o menys.
Més o menys.
El Sants, no, quan estava tercera i això fa poc, no tenia un pressupost massa boiante.
Doncs això.
La federació et dona unes ajudes
i tu
has de fer el pressupost respecte a aquestes ajudes, més patrocinadors, més tal... Però hi ha gent que només es guia per lo que rep de la federació.
És que el problema és aquesta diferència, aquesta bretxa.
A primera divisió, per exemple, el fair play financer depèn del que et dona la lliga de les ajudes. És com una ajuda de les teles, que està supermal repartir, el que tu vulguis, però depenen d'això. Llavors, clar, si la primera divisió femenina, la Liga F, s'hauria de regir per quan et dona la federació. Pues a partir d'aquí hem de fer el salari mínim interprofessional.
És que quan va començar... És que potser sortiria més... Quants equips hi ha a la Lliga femenina?
20.
Sí. Doncs potser...
18
o 20,
18.
No sé.
Doncs mira, 18. Clar, és que quan va... tot això del tema dels avenços que està aconseguint i obtenint el futbol femení és una cosa molt recent encara. Mm-hmm. Perquè quan jo era petit, per exemple, no se'n parlava de futbol. Quan jo era jove no es parlava de futbol femení. Mm-hmm. I un dia el Barça va fitxar aquella, la Marigol.
Sí.
I aquell dia el futbol
que
es va col·locar al mapa.
No?
Però vull dir que és una cosa molt recent. Llavors, quan la Lliga de Futbol Masculí va començar, al principi quants equips hi havia jugant a la Lliga? Clar.
És que potser, quants a 8?
És que potser la primera divisió femenina hauria d'estar integrada per 12 equips.
I començar, i anar fent...
Però clar, és que hi ha aquesta desigualtat tan bèstia és el que provoca aquest tipus de conflictes. És que clar, no... No sé com es pot resoldre això, sincerament.
Escolteu-me, passen 3 minuts de 10:45 del matí. Fem una cosa, anem a publicitat, bevem una miqueta d'aigua i de seguida tornem, que encara hi ha molts més temes. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Cabell sense brillantor? Pell apagada? Dona vida al teu cabell, pell i ungles amb Beauty In and Out Elixir, de Laboratoris Marnis. Són vials per beure amb col·làgen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals que ajuden a combatre els signes de l'envelliment. El teu elixir de bellesa es diu Beauty In and Out Elixir, de Marnis. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana'l a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Informa-te'n a marnis.com. Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res, vull gaudir amb la meva gent, recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el nostres guerres i els primers cops.
Àlex
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva. Anirem a Eterns. Amb el suport del Departament de Cultura.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que passen de 11:15 del matí. Tenim encara molts temes sobre la taula. Si voleu, parlem una mica d'Espanya, que va jugar el divendres i van acabar 7-1 contra Geòrgia. Déu-n'hi-do el resultat. I ahir 6-0 contra Xipre. Què? Com veieu l'equip de Luis de la Fuente?
Partits de mentida, tots dos.
Ui, no m'esperava pas jo aquesta resposta. No, sí, no. Per què?
Bueno, perquè el nivell dels contraris no, tampoc es pot fer cap valoració de... Sí, 7-1 per mi és anecdòtic. Són com aquells partits que anaves a jugar a les Isles Feroe i coses així. Per mi és, sí, el nivell però... és molt inferior. Molt inferior.
Sí, però...
Que s'havien atragantat aquests partits,
sí.
Perquè ara havia estat, veient el documental del Clemente, que se'ns atragantaven els partits a tot arreu, i 0-0, i 0-0, i 0-0, però considero que el futbol d'avui en dia està molt per sobre ja del futbol de Geòrgia. I...
Totes aquests partits internacionals que... Jo això he de dir que ni ho segueixo, sincerament. O sigui, miro el resultat el dia següent i perquè busques...
Oh, jo miro els gols, això sí, perquè...
M'interessa. És que tots aquests partits de futbol internacional que més interrompen les lligues... Mira, perquè l'Espanyol juga a segona i segueix jugant, però, ostres, quan, això a mi em fotia malalt, quan interrompen la Lliga per uns partits internacionals que més són aquests
bona,
partits.
Quan estàs en dinàmica bona...
Sí.
Oh.
Tallen, mare meva.
I a sobre, clar, són aquests partits contra rivals, són partits pràcticament amistosos, però sí, t'estàs jugant això, poder participar a l'Eurocopa...
No, que tothom té el dret,
i,
eh?
I escolta, que després, però... sempre hi ha alguna selecció de les potents que queda fora.
Sí, o queden a la repesca...
Perquè queda enquadrada en un grup més complicat... Però són partits, és palla pura.
Però està bé per veure el nivell dels jugadors del Barça. A mi m'agrada veure aquests partits. Tipo el Ferran Torres, sí, es veu,
està,
no? Que està...
Bolets,
està aquest noi...
Què li ha passat al Ferran Torres?
Que ha resurgido. No has vist el tatuatge que s'ha fet?
Sí, però...
A veure, ho va deixar amb la cira, ho va passar molt malament, sí. I això és així.
A Luis Enrique no li devia donar bons diners als diners.
Exacte, i va caure en un pou, sí, i li va prometre al Febrer, que això ho he vist avui, li va prometre al Xavi, tornaré a ser el que era. I no sé, ha anat al psicòleg dos cops per setmana i
no,
ja ha anat...
No som conscients de que la gent que ens dediquem a... Bueno, a l'alt rendiment... Tot afecta.
Clar.
I sempre parlo del mar, no? Si tu tens a casa un mar amb calma, tot funciona. A casa, a la vida privada. Si tu la teva vida privada sembla la tormenta o jo què sé, o que sembla allò que s'acabi el món, tot afecta. I és impossible que... Si no tens un mar en calma a la vida privada, tots aquests que tenen tanta vida nocturna i tal, és impossible que rendeixin. Mm-hmm. És impossible.
Sí, el que passa és que la gent... considera els futbolistes,
sí,
els de l'elit, superherois, exacte, superhomes, que es pensen que res els pot afectar, perquè si aquest paio sap jugar a futbol i està tot el dia, entrena 2 hores al dia I doncs aquest paio ha de saber centrar bé, ha de saber rematar bé, només fan això, només fan això. Aquestes frases són frases molt típiques.
També perquè estem mal acostumats en segons quins futbolistes, és a dir, i ara posaré el nom de l'estimat Leo Messi, no? Però estàs tan mal acostumat que una persona...
Que parla anglès, ara.
Sí, ja... Vaya tela, aquest tema, aquest tema dies, també és un tema.
És un tema, sí.
Però estàs acostumat de que jugadors gairebé mai hagin tingut una mala ratxa, que a vegades ens pensem que tots han de ser iguals. És a dir, igual que els jugadors joves que, no, clar, no poden sortir de nit de festa. Bueno, fins a quin punt han de renunciar a la seva joventut per dedicar-se des dels 12 anys a ser professionals?
A tot el punt. És que el que hi ha. Jo sortia del col·le, la gent el menjava un croissant, un donut, i jo no.
Sí, sí. Al final, fins on vols arribar?
La meva comunió vaig arribar tard, perquè tenia partit. Al final tens un sacrifici que és que és des de ben petit. És una formació que no sé, jo... Ho has de valorar, perquè al final amb 35 anys ets jove, pots fer el que vulguis. Mm-hmm. I has gaudit com un animal.
I això...
S'ha de valorar el que tenen.
I els futbolistes, que d'acord, és un sacrifici, és el que diu, però ja no vulguis, per exemple, saber si et dediques a ser gimnasta.
Buf, això encara ho és.
Perquè us recomano que...
Gervasio de Fer, eh?
Sí. Sabies, que anava a citar... Moltes vegades el Quico sap el que diré, tu, és molt bo, això.
Connexions,
sí.
No?
Sí. Llegeix molt bé la ment, però és veritat, aquest tema, a mi aquest tema em té... O sigui,
aquest, totalment... aquest era un superdotat, perquè era capaç d'anar a una final olímpica sense dormir i guanyar.
Sí, sí. Oh, sí.
Déu-n'hi-do, això.
Sí, sí, sí. I no sé si heu vist... I també us recomano que, si podeu, veieu la pel·lícula que vam fer sobre la selecció de waterpolo dels Jocs, d'Espanya 92... I allà també al·lucines el sacrifici, i després veus que hi ha gent que és això, pràcticament alguns són superhomes, perquè
el Gervasio ho era.
Sí, perquè poden compaginar el que és un esport duríssim amb uns entrenaments gairebé militars, bueno, gairebé militars, no militars, amb una vida nocturna, tu.
És brutal aquell documental.
Però com pot ser això?
Perquè ell, la gent entrenava 4 anys per uns Jocs Olímpics i ell s'hi posava 3 mesos abans.
Sí, sí.
I el dia de la final era capaç d'anar per tota la seva, però va durar res.
Però després hi ha el tema de la salut mental, i acabem... Molts jugadors d'aquells van petar, el Gervasio de Fer va petar mentalment.
El Gervasio de Fer podria haver guanyat els Olímpics que ells hagués volgut. Els que hagués volgut.
I ara vaig llegir, hi ha un futbolista de l'Oviedo, Víctor Camarasa,
ha plegat,
que s'ha retirat, suposo que serà una cosa, espero que passatgera, però durant un temps... per temes de salut mental. Vull dir que poca broma amb tot això, perquè sí, considerem que els futbolistes o els esportistes, com que els veus allà perfectes fent la seva feina, hòstia, són superherois, i no, són humans,
vida,
també.
És una vida molt exigent, que t'exprimés totes les hores del dia, i el futbol d'avui en dia, abans, hi havia jugadors que feien panxa.
Sí, sí.
Que entrenaven 2 hores caminant i cap a casa. Ara han d'anar a esmorzar allà. Han d'entrenar, gimnàs, vídeo. Després, molts que van al psicòleg, entrenador personal, dietistes. L'exigència de l'esport d'èlit d'avui en dia...
És màxima.
Ha canviat moltíssim.
Els futbolistes generen, que això també és un altre, perquè, pobre, la gent de gimnàsia, la gent de waterpolo, tota aquesta gent, tots aquests esportistes que també es deixen la pell... i generen tan poc econòmicament que almenys sembla que la vida de futbolista t'acabi compensant.
Sí, que això són esports alguns que els segueixes quan hi ha els Jocs Olímpics.
Sí,
és així. Para de comptar.
Ara, fixa't, a mi m'agrada molt una cosa, que és pensar com hem arribat a parlar d'això i buscar l'origen. Sí, perquè ara dic ara perquè estem parlant d'això. I l'origen era les seleccions. Ferran Torres, m'agrada molt buscar el fil.
Sí.
Pel qual has arribat a parlar d'una cosa com aquesta, no?
A mi sí que m'interessa recuperar el fil d'abans. Justament tenim un entrenador a l'estudi, en Quico. Clar, tu entrenes nanos que ara mateix tenen la majoria d'edat o n'hi ha que ni arriben. Mm-hmm. No? I parlàvem de com es gestiona el ser futbolista professional amb la joventut, o en aquest cas a l'adolescència. Tu com a entrenador, com ho veus tot plegat? És a dir, veus que ja els nanos pugen amb aquesta predisposició de ser professionals, de renunciar a part de la seva vida social, o tot el contrari? Com ho veus?
Fan sacrificis, perquè els fan, però conscients de veritat n'hi ha molt pocs.
Sí?
I aquests són els que arriben. Jo crec que la paraula que més repeteixo en el vestuari és el tema dels hàbits, de ser professional, de cuidar-se, d'alimentar-se, de dormir les hores que toca, de venir amb temps a les sessions, de fer el treball, de fer treballs preventius, de força. O sigui, ser futbolista no comporta només portar una samarreta i dir que jugues al Bayern de Múnich, sinó que porta molts sacrificis, que la gent no n'és conscient, però per això estem nosaltres, no?, per ajudar-los a formar-los en aquestes,
seria,
aquestes coses.
No només és el partit del diumenge, per entendre'ns.
No, no, és que és 7 dies.
És que, és que això...
El teu dia lliure, com a futbolista, no pots estar a casa al sofà. No, perquè si és després d'un partit, que ja no ho és mai, perquè després d'un partit sempre s'entrena per fer equilibrar càrregues i tal. Però tu ja has de fer alguna cosa, perquè si no el dimarts no ets capaç d'entrenar. Estàs tieso. És que és impossible. Els altres van a un ritme i tu vas a un altre. I llavors els hàbits que has de tenir són 7 dies a la setmana. Només et pots desmalenar una mica parlant així quan tens vacances. I poc, perquè si tens 30 dies de vacances, els 10 primers dies fes el que et doni la gana, però després ja t'has de preparar per tornar.
I la pressió que senten també, és que sí, és tot un tema.
No pots fallar. És una pressió bastant bèstia que a mi, per exemple, sempre m'ha encantat i a mi la pressió és una cosa que sense pressió jo no sabria viure i perquè em dona l'adrenalina per viure, però en joves que no aguanten.
És que normal.
I quan estàs a una cantera professional, que estàs encaminat, estàs a dos equips d'estar al primer equip, al màxim nivell, a l'elit, no pots fallar. Perquè hi ha 200 ulls mirant-te, uh-huh, i qualsevol error és... Bueno, sí, està bé, però...
Però la qüestió aquí és com un... Fins a quin punt un noi, un jugador de futbol de 17, 18 anys, pot suportar aquesta pressió? I això també em porta a parlar d'en Yamal, Lamine Yamal, que ho està rebentant a tot arreu, però no oblidem que quina edat té aquest noi.
16 anys,
clar. És un adolescent.
Del 2007.
És...
Jo el 2007 estava estudiant pel carnet de cotxe, ja. Ostres, que dur.
Sí, que va néixer l'any 2007.
És que és molt petit.
Parlem-ne, eh?
Bueno, hi ha superdotats en aquesta vida, perquè tu veus el Lamine Yamal jugar ahir i dius, bueno, aquest nano avui debutava com a titular. No sé, vols dir que no porta 10 anys jugant a la selecció? És un superdotat. Per sort, en el Futbol Club Barcelona, pues, en els últims 20 anys ja n'han sortit 2, Leo Messi, i aquest és el següent, no hi ha cap dubte, perquè aquesta personalitat no ho he vist mai.
Bueno, un sofàtic, i també no podríem dir que després es va lesionar.
Quan era aquesta superioritat, aquesta tranquil·litat, aquesta normalitat. Veurem com suporta la primera lesió. Aquí estarà tot. Però és molt difícil, clar, que aquest nano viu a la Masia. Vull dir que està allà amb els nanos alevins de 10 o 11 anys i el veuen per allà passejant per la Masia, tio, s'està sortint amb el primer equip. Bé, normalment els futbolistes no viuen a la Masia, viuen en el seu domicili. I clar, és bèstia.
No, és molt bèstia, perquè és que tens 16 anys, que ets un adolescent.
És molt difícil.
I estàs convivint dins del vestidor amb gent de 20 i tants, amb les seves vides de luxes.
Pares de família...
Alguns que no són pares de família, amb les seves històries... Sí. És que, clar, és que hi ha moltes històries.
És molt complicat.
Hi ha moltes històries
en un vestidor. Hi ha moltes històries. I és molt fàcil... deixar-se portar pels cants de sirena.
Mira, construir és molt difícil, destruir és un moment. És un moment i és complicat de gestionar, perquè... Tu els jugadors els veus, els que treballem amb jugadors joves que de màxim nivell, ho veus. La gestió de l'error, la gestió d'una lesió, gent que viu fora de casa, que viu a una residència... Ostres, és molt difícil i molts cops t'has de posar a la seva pell, perquè tu imagina't que ets de Valladolid i et trobes vivint a Catalunya, que de cop el primer dia de col·le no t'enteres absolutament de res del que parlen, perquè les classes són en català, vas entrenar d'una manera totalment diferent a el que venies fent. És molt difícil gestionar tot això. Molt difícil.
I a més, jo escoltava ahir un debat que feia, no?, de Lamine Yamal, fins a quin punt hem d'explotar aquest jugador. No? Al final, deia, no, la teoria cruifista, sí, diria que aquest noi el que hem de fer ara és els propers 3 partits
amb el filial.
Ni convocar-lo.
No, els enviava al filial, amb el Guardiola ho feia, això. Sí? L'enviava al filial.
Però llavors...
Feia 2 partits bons, l'enviava al filial.
Clar, perquè toqui de
perquè
peus a terra.
Perquè una mica tot plegat, sí, no?
Perquè al final, sí, ara titular a la selecció, titular amb el Barça, jugador indiscutible, guanya ja MVPs de la Lliga, Bueno, és un nen de 16 anys.
Això perquè ho fa els aficionats.
Però, igualment, aquell partit va, sí, va ser l'MVP. Sí.
No, i és el que dèiem, si és que fins fa dos dies Lamine Yamal estava jugant en un partit de juvenil divisió d'honor. Vull dir, no ho veig mal estratègia, això de rebaixar de tant en tant i dir, escolta'm, que aquest nano no deixa de tenir 16 anys, no?
Aquest nano va començar la temporada, o sigui, fa un any.
16 anys, tio.
Ens anem al setembre, setembre de l'any passat. Aquest nano comença la temporada amb el cadet A, que ja estava un any per sobre. I ja va directament al juvenil A, a divisió d'honor, quan fa els 16 anys. És que hi ha passat, bueno, i va acabar la temporada al primer equip.
Va estar a tres llocs en una sola temporada,
bèstia,
no?
El problema... Els salts són molt bèsties.
Clar, és com si et passen de l'ESO a la carrera universitària.
A quart de carrera. O al màster.
O treballant ja a lo que vols.
Presentant un programa.
No, però això hi ha casos que amb superdotats ha passat.
Sí, ha passat.
Ha passat, però clar, són casos excepcionals i estem parlant d'un superdotat.
Sí, sí. Al final, Xavi, què ha de fer en aquest cas? És a dir, si és el millor extrem que té el Barça...
Si és el millor que has de fer.
L'ha de seure.
No,
és complicat. I després
t'he de dir que potser, ara, quan torni de les seleccions, suplent. A veure com ho gestiona. Un aprenentatge més. No em semblaria malament.
O no convocat.
Evidentment, desconvocar-lo o enviar-lo al filial...
Ja, jo crec que això seria un càstig.
Però suplent. Aquí... Ostres, a veure com s'ho pren, a veure com ho gestiona. A veure com ho gestiona, que estic segur que ho gestionarà bé, que sortirà i serà el millor. Perquè aquest nano em sembla que és el pròxim...
Ai, tampoc pot estar demanant aquí ser titular amb 16 anys. Vull dir, clar, que tens jugadors que...
Sí, clar, però si et dona rendiment, què has de fer?
Sí.
A veure aquí...
El millor és el moment, ara. Vens amb la gaseosa, has acabat jugant titular al Barça abans del Perón, vas amb la selecció, es surt, perquè es va sortir d'ahir.
Sí, que va gairebé marcar aquell golaç.
Va, suplent, pròxim partit. I a veure com ho gestiona i que n'aprengui en un aprenentatge.
Caldrà veure també això, com el portarà el seu... o sigui, l'entorn, més que l'entorn, els de la seva primera línia. No? Vull dir, la família... Després...
Vull pensar que el tenen bastant...
Perquè...
Aquí la Masia, eh?
Sí, però sempre apareixen els aprofitats, les males influències...
No, els pares que la COP dirigeixen, no? Econòmicament.
El pare i la mare sempre són el pare i la mare, vull dir, sempre els escoltes.
Sí, perquè, per exemple, o sigui, Neymar Júnior...
Ja, pobre...
Aquest paio s'ha desintegrat per culpa del seu entorn.
Aquest tio em fa pena.
A mi també.
No, evidentment no per la seva compte bancària, perquè li canviava ara en dos minuts, no? Però em fa pena perquè és un jugador que podria haver dominat el futbol. O sigui, hagués sigut un... hagués recollit el relleu de Messi, però a més en Messi li va dir, jo vols ser pilotador, jo et faré pilotador, queda't. I el tio li ha donat igual tot. Ha anat igual tot, és una pena.
Però també perquè ha estat com molt mal aconsellat, perquè ha tingut un entorn que és
molt
una autèntica porqueria d'entorn, clar, llavors...
Bueno, només has de veure els requisits que ha posat per firmar per el club on està ara. Si els requisits que ha posat són surrealistes.
Sí. Per això que... A veure quan comencem a veure que ser... Perquè, clar, també ho hem comentat abans, no? Quan tu veus la facilitat amb la qual jugava Leo Messi, tu et penses que tot això és fàcil. Sí. I Leo Messi s'hauria pogut espatllar en qualsevol moment si no fa les coses bé.
Saps? O sempre si tingut, no fas les coses bé, o si no... molt ben aconsellat.
Exacte. Llavors és això, una carrera...
I la família estable i amb la mateixa dona des d'aquest petit, tot ajuda.
I una carrera no són 5 partits. Una carrera són... Bueno, és més d'una dècada.
Però tu, el Leo Messi, no has tingut mai ni mig rumor...
Ni mig?
De... Ni...
No.
De...
No, no és acollonant.
De canviar... d'anar d'un lloc a l'altre, de... no sé, d'escàndols amb accidents amb el cotxe, d'estampar dos Ferraris...
Ni mig. No, és molt fort,
Ha tingut una vida un mar en calma.
Sí.
Que potser, el que no sabem, no? Perquè això mai se sap.
No crec, eh?
Però jo no ho crec, no?
Perquè jo crec que ell
sempre
és...
Sempre surten aquestes coses, a més.
És un paio, jo crec que només li ha interessat el futbol. I
no li ha anat malament.
I està a casa seva, saps?
Quan Ronaldinho l'enganxava amb una màscara, que després tocant un tambor, és que clar... És que era una...
Un tema, també, d'aquest senyor.
El Valdés, el Kluivert, tots aquests.
Parlant de temes, ens queden 5 minutets llargs, però sí que vull parlar del Girona, perquè ha fet oficial la renovació de Quique Cárcel fins al 2027. Anem per pams. Primer de tot, el Girona ha fitxat bé perquè han sortit Tati Castellanos, Santi Bueno, Oriol Romeu... No sé què en penseu.
Bueno, és que la política del Girona... és...
Ara et posa seriós perquè, clar...
No, però és veritat. Primer de tot, que la renovació em sembla excel·lent i...
Sí?
Sí, sí, home. Porta 10 anys al club. El creixement del Girona ha sigut bestial i, evidentment, quan el tema esportiu va bé, doncs el màxim responsable esportiu...
Molts encerts.
Clar, recordem que el Girona descens,
és l'única cosa que hasta ell mateix segur que es deu aixecar, però clar, també al final és el Girona. I el tema dels fitxatges, evidentment, com director esportiu, és molt difícil encertar els fitxatges. I més quan no tens calés, quan no pots anar a fitxar un tio per 100 milions i que diguis, el Haaland, el vull, aquest és un valor segur, que em fotrà 30 gols. Clar, al final t'has d'anar reinventant cada any i em sembla que fan fitxatges... Evidentment, algun t'equivoques, és impossible encertar-ho tot. Però jo penso que és totalment merescuda. Mm. Totalment merescuda.
Gemma?
Jo crec que el Girona ja fa anys que hauria de ser el reflex de molts clubs. Sí? És a dir, que tothom s'hauria de mirar amb el Girona en com es fan les coses en aquest club, en com han apostat sempre... No, ja ho parlàvem amb en Mitchell, per exemple, que tu apostes per un entrenador que està a punt de baixar de segona divisió, és a dir, no baixar de primera a segona, sinó de segona, baixar segona bé. Uh-huh. I tu segueixes apostant per aquest tio, jo crec que és el reflex de com s'han de fer les coses. I,
totalment d'acord.
I és un exemple brutal de com una bona gestió comporta tenir molts bons resultats.
Molt envejable, i és aquest el tema. Després tu, ara per exemple, nosaltres amb l'Espanyol estem veient com uns brots verds, que dius, aprofitem-ho i emmirallem-nos una mica en el Girona i en aquesta continuïtat, donar-li continuïtat a les coses, que també és molt important.
Saps què passa? Que el Girona està dirigit per persones de futbol. Ja ve del City Football Group, és un club membre del City Football Group. Qui dirigeix el City Football Group? El germà del Guardiola, el Pep Guardiola, Ferran Soriano, Chiqui Beiristain... És que són gent de futbol. Llavors les coses es fan, i què passa? Que els clubs que són seus, pues estan dirigits per gent de futbol. I la gent de futbol, ojalà tots els clubs estiguessin dirigits per gent de futbol.
Sí, això és veritat.
Ojalà. Mm-hmm. Perquè al final ho han mamat, saben el que és un vestuari, saben el que és ser un entrenador, saben el que és un cos tècnic, i això està molt bé. Sí, i és el secret, eh?
Sí, sí, i la continuïtat aquesta. O sigui, donar-li continuïtat a les coses. No precipitar-se a la primera que veus una mica de debilitat i feblesa. No, seguim apostant per una continuïtat i les coses al final surten bé. I l'altre dia ho dèiem, és un exemple que no em cansaré de posar. David López jugava a l'Espanyol i ja ho vam dir la setmana passada, però ho torno a dir perquè és al·lucinant aquest cas.
Estava per retirar-se.
Estava per retirar-se. Deambulava pel camp, estava fatal. I de sobte va allà i reneix. Això no és un miracle, no és que aquest futbolista ens vulgués fotre nosaltres. No, no, no.
No.
És un conjunt de coses, és un conjunt de coses. No podem ser simplistes a l'hora d'analitzar aquest tipus de coses i dir, no, és que clar, qui ens volia fotre i ara... No van així les coses. És per detallets, per cosetes...
Per com es fan les coses.
Per com es fan les coses.
L'Espanyol...
I per qui hem d'anar,
Vist des de fora... Jo crec que l'Espanyol, d'uns anys cap aquí, hi ha hagut un ambient tòxic. Perquè, ostres, un entrenador...
Comencem pel president,
Un entrenador que et fica a Europa League. Un entrenador que et fica a Europa League. No el pots deixar escapar mai a la vida. Mm-hmm. Quan se'n va el Rubí. Com pot ser que marxi? Mm-hmm. És que l'has de retindre com sigui. Has fet el pas d'entrar a Europa. I llavors, clar, no hi ha hagut aquesta estabilitat. Que... Quants entrenadors ha tingut l'Espanyol els últims... No sé, els últims 10 anys?
Sí, sí. No, moltíssims.
No, però ara és això. Ara hi ha com uns brots verds, a veure si...
Amb un entrenador potent. A mi m'agrada molt,
Té bona pinta.
A veure si s'aprofiten o a veure si es tornen a perdre pel camí i els tornes a malbaratar, ja ho veurem. Però ara, de moment, les coses s'ha fet un mercat d'estiu lent, amb paciència, però molt bo.
Saps quin és el problema que jo puc veure aquí? Que el Garagarza, el director esportiu, no és una persona arrelada en l'Espanyol. Llavors, clar, aquesta continuïtat serà més difícil.
A veure què passa.
L'Espanyol, que recordem, continua segon amb 13 punts de 15,
sí, sí.
A segona divisió, per això,
sí,
i
sí.
El Girona, que també és segon, amb 10 punts. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a veure un dels primers partits del Girona i la veritat és que disfrutes moltíssim. Jo no sóc la que més entenc de futbol, però la veritat és que disfrutes del seu joc. Ho hem de deixar aquí. Quico Parcerisa, Gemma Mallorca, David Balaguer, gràcies per estar aquí un dimecres més. Ens veiem la setmana vinent, si tot va bé amb Joan Trias.
Si tot va bé.
Si tot va bé. Balaguer.
Joan.
Et quedes, eh? Sí, li voleu dir alguna cosa ràpid, eh? Dos segons, segur que ens està escoltant.
Joan, què tal? Com estàs? Millora't.
Ai, aquest estrès.
Quan tinguem la resposta us l'enviarem. Balaguer, et quedes amb nosaltres,
sí,
eh?
I tant.
Vinga, doncs donem pas als serveis informatius amb Júlia Julvé i Anna Closa i de seguida tornem amb més caravana. Fins ara.
Fins ara.